Al matí, amb Raquel García.
Si hi ha una icona d'aquesta ciutat, aquesta és la Torre de l'Aigua. L'edifici es va inaugurar l'agost de 1918, ara fa 100 anys. Es tracta d'una construcció de formigó construïda sobre 8 columnes, amb una base helicoidal que té a dalt un dipòsit d'aigua i un mirador. Per celebrar aquesta efemèride, doncs aquest dimarts, a 6:45 de la tarda, es celebra una xerrada a l'auditori del Gremi de Fabricants, a càrrec del nostre col·laborador Josep Alavedra Bosch i també de l'historiador local Joan Serra, a qui saludem ara mateix. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Aquest any, com dèiem, doncs, a la Torre de l'Aigua celebra els seus 100 anys d'història. L'objectiu, suposo, de la xerrada d'avui també és reivindicar, no?, la singularitat d'aquest espai de la nostra ciutat.
Sí, bé, és sobretot doncs, fent-se present. Vull dir, està bé que en el centenari de la Torre de l'Aigua, una icona tan emblemàtica dins del que és l'escandall de la ciutat, doncs, es faci present, i nosaltres així ja ho vam fer prèviament amb una intervenció, amb una conferència a la companyia d'aigües a Primavera, i ara doncs en fem una aquí a l'auditori del Gremi de Fabricants, que tothom hi és convidat, a demà 6:45, i on realment el que plantegem és la relació de la Torre de l'Aigua amb la Gran Guerra, tota la qüestió econòmica del per què sorgeix, i també el que és unes reflexions sobre l'autoria de la Torre de l'Aigua. Perquè la Torre de l'Aigua, per uns criteris determinats, que en aquest moment eren molt clars i, per tant, no creaven cap confusió, doncs els planells són signats per el que és l'arquitecte tècnic de l'empresa constructora. I el que nosaltres demà volem reflexionar i aportar proves és sobre l'autoria de la Torre de l'Aigua, que nosaltres diem que és de Josep Renom i Costa.
Doncs sobre aquest tema n'hem volgut parlar amb un altre dels historiadors locals que participaran en la xerrada de demà a la tarda. Ell és amb Maria Baig.
Va ser una cosa col·lectiva, vull dir, hi van intervenir molta gent, vull dir, depèn de qui consideris qui és l'autor d'un edifici, diguem, no? Vull dir, si només és l'arquitecte, el tècnic, el que fa el càlcul d'estructures, intervenen molts factors en un edifici com aquest, i a més és un edifici que, com us deia abans, va voler ser fet expressament com una cosa ja que havia de durar, diguem, per la seva situació, pel seu valor simbòlic en la nova eixample de la ciutat, diguem.
N'hem tret una mica l'entrellat de l'autoria, llavors? O
sí,
és compartida,
sí.
Com deia?
Sí, sí, precisament la conferència demà, tot el desenvolupament d'aquest estudi que hem fet, doncs el primer punt hi ha el que és el context històric i, per tant, relacionem el que és la relació del per què sorgeix la Torre de l'Aigua. Amb la Gran Guerra, doncs, Sabadell i molta part del país doncs, va tindre una forta pujada econòmica perquè doncs, els llocs en conflicte doncs, necessitaven des de roba pels soldats, matèries primeres, etc., i d'aquí les podien obtindre perquè no s'estaven implicats en el conflicte. I Sabadell, precisament, amb aquesta pujança econòmica es va donar compte que la seva estructura d'aigua doncs, era deficient. A més havia sortit el barri de la Creu Alta i doncs, allà no acabava d'arribar l'aigua amb el repartiment que hi havia. En fi, era necessari això. Hauria pogut ser 4 columnes amb un dipòsit a dalt i amb això ja s'hauria solucionat el tema. Però realment en aquella zona es acabava de construir el que és el quartel de la Guàrdia Civil, s'estava també construint el que eren els Eucaliptus, que era l'Hospital de Sabadell, hi havia allà a tocar la Torre. Bueno, hi havia elements singulars suficients, tot l'eixample modernista que anava tirant cap a buscar la via del tren i l'estació, i es va creure que aquest dipòsit d'aigua no només havia de ser o purament pràctic, sinó que també havia de formar part d'aquesta part exterior de Sabadell que marqués aquesta qualitat amb la qual aquella zona s'estava vestint. No? Uh-huh. I és en aquest moment doncs, que sorgeix la necessitat de construir-lo. I un cop fet aquest context històric, aportem el testimoni de 3 persones, que són els testimonis vivencials, evidentment no són altra cosa que això, però que un és de la filla de l'arquitecte Josep Renom, de 102 anys, un altre és de la filla del delineant de l'equip de Josep Renom, i l'altre és la neta de l'enginyer de la Torre de l'Aigua, en Francesc Isard, no? I les 3 persones corroboren que ells en el seu context i des de sempre en el seu entorn doncs, han sentit a dir que la Torre de l'Aigua era de Josep Renom. Això seria una part personal, però a partir d'aquí anem desenvolupant doncs, tota una sèrie de d'estudis que hem fet, tant de l'empresa constructora, que tenia una patent de lo que era el sistema constructiu del ciment armat i de més, i que era una patent francesa que també segur que portava el fet de la necessitat que el seu enginyer tècnic signés també els planells, etc, etc. Doncs hi ha tota una sèrie d'estudi en el qual anem tornant o retornant el que seria el que en aquells moments doncs devia estar més que clar, i que era doncs quin puest ocupava cada una en la construcció de la Torre de l'Aigua.
Una altra de les novetats que explicareu és que es feia doncs en formigó armat, no? Que era una novetat, em sembla, per aquella època. De fet, sobre aquest material hi ha una història amagada, i és que el formigó armat i els anys de construcció de la torre van encarir el preu del projecte, i això ho explica en Maria Baica.
Va haver-hi dos increments de preu. Un primer, quan el projecte original se li va demanar, i l'Ajuntament va intervenir en millorar-lo per aquest aspecte estètic, que s'hi van fer tota una sèrie d'afegits en el projecte i es van incorporar. Després, durant la construcció de la torre, va haver-hi un increment de preus degut al final de la Primera Guerra Mundial, que va fer que s'incrementés la matèria primera, el ferro, el formigó, i va haver-hi un segon increment de preus que, a més, estava legislat que es havia de fer, inclús perquè el BOE, del moment, de la Gaceta de Madrid, havia publicat que totes les obres que estaven pressupostades d'abans de la guerra podien incrementar-se el preu degut a aquest augment bestial que va haver-hi dels materials de construcció. Per tant, sí, va haver-hi uns increments de preus notables, uns volguts per la mateixa comissió de l'Ajuntament per ser-la més maca, més monumental, i l'altra per causes de la guerra.
Clar, aquesta no és l'única, a més, no? Modificació del preu. Em sembla doncs que al final va pujar més del que hi havia pressupostat.
Sí, molt més. Ara realment tot queda, diguem, justificat, no? El que passa que realment es volia que fos una cosa emblemàtica de ciutat, ja en aquell moment, vull dir, que ja tingués un caire, doncs, realment no només d'una distribució d'aigua, sinó també d'una part de lo que és la silueta, el perfil de la ciutat, no? També voldria comentar, i ara precisament que se'ns ha fet present en Mariano aquí, en el programa demà, en Mariano hi consta en Josep Alavedra, historiador, i després jo, que sóc mestre vitraller, però bé, el Marià, de Marià Baig, que és un físic de professor de l'Autònoma, i també és un historiador de les ciències, i és una persona que realment, quan vam poder-la doncs fer apropar en aquest estudi que estàvem fent, doncs va ser molt important, perquè és una persona que remena molt bé tot el que són documentació, arxius i demés, i demà aportarà coses que clarificaran molt la qüestió que estem plantejant, que és aquesta reflexió de l'autoria.
De fet, també doncs ens ha explicat que en el cas de la Torre de l'Aigua també hi havia una intenció clara per embellir l'equipament.
Quan vaig estar buscant en els arxius de la ciutat de Sabadell, hi ha tots els informes, el concurs que es va fer per fer la torre, llavors es veu molt clara una intenció de fer no només una cosa pràctica per sortir del pas, no?, de portar aigua a la ciutat d'una forma més correcta, sinó també que fos un edifici que fos singular i que dignifiqués una mica la ciutat. Això està claríssim, que justament per això va tenir dues fases la preparació d'aquesta torre. Primer un disseny tècnic i després una altra modificació per fer-la més estètica i que tingués un caràcter artístic. I això se buscava ja des del començament.
Clar, en aquest sentit també és molt interessant, no?, el que explicava.
Sí, evidentment, és clar, perquè després podem donar un perquè a tot plegat, no? I en aquest sentit, doncs, el fet de que la ciutat busqués això, doncs, és molt important. I és en aquest sentit que nosaltres, precisament, demà una de les coses que analitzarem és precisament el que és les semblances dels elements arquitectònics que Josep Renom utilitzava al llarg del seu recorregut professional en la seva obra, i semblances amb elements arquitectònics de la Torre de l'Aigua, i també els de la presa constructora, amb el seu arquitecte tècnic Lluís Homs, que és el signant dels projectes, i realment veiem que hi ha molts elements arquitectònics de la Torre de l'Aigua que tenen semblances amb elements arquitectònics que durant la seva trajectòria Josep Renom va utilitzar, i en canvi en veiem molt pocs de lo que és l'empresa Construcciones y Pavimentos S.A., que és l'empresa que va construir això i que precisament era un volguer de Josep Renom, que també va treballar amb ells altres vegades, perquè Josep Renom era molt punter amb tot el que eren les tècniques últimes i va voler aplicar la tècnica del ciment armat a la Torre de l'Aigua. No?
En quin estil arquitectònic, podríem dir, s'emmarca la construcció?
Bueno, esclar, és en ple modernisme i és com un neomedievalista, no? És una torre curiosa, però que, bueno, trobem altres elements també en aquella època, sí.
Uh-huh. Hem de dir que l'objectiu era dur aigua a Sabadell, no? Com funcionava mecànicament per salvar el desnivell amb el riu Ripoll?
Sí, bé, primer quan va haver aquesta necessitat ja hi havia l'enginyer Francesc Isard que doncs ja tenia la idea de portar aigua des de baix del riu fins a dalt a Sabadell per poder-lo distribuir bé, doncs hi havia una falta, una manca d'aigua, no? I per tant, doncs, la qüestió era primer doncs fer aquest estudi i un cop tingut, doncs, veure amb quines alçades i amb quina quantitat el devia de ser el dipòsit de cabuda per poder, doncs, abastir aquestes necessitats de Sabadell i així es va dissenyar i construir la torre, no?
Clar, abans de la industrialització podríem dir que l'aigua era comunal, però això va canviar ràpid amb la industrialització capitalista, no? Que l'aigua passava a ser un bé de consum.
Bé, és clar, ja sigui dins de... En realitat el que hi ha és una qüestió pràctica necessària. Sabadell havia crescut molt, els barris ja pujaven cap amunt i per tant doncs, l'aigua no arribava. Després de la Gran Guerra va posar això, no? Va marcar el fet de que Sabadell, una potència industrial que estava emergint en aquell moment, doncs si volia poder seguir tirant endavant, li era necessari un recurs tan bàsic, no només per la vida quotidiana de les cases, sinó també de la indústria, doncs que havia de solucionar-ho i aquest dipòsit en va ser la solució. No?
Uh-huh. Clar, quan es va plantejar, suposo que Sabadell era molt diferent. Com era en quant a població, a teixit econòmic... I per què es va ubicar també en aquell punt?
Bueno, aquell punt era per alçada i per proximitat amb el Ripoll i, per tant, doncs, tenia aquest sentit clar, no? Però hem de suposar, hem d'imaginar un Sabadell en el qual doncs, estava creixent en aquells moments, a principis del segle XX, doncs, tot el carrer Indústria, que es va vestir de grans cases pairals i despatxos d'estil bàsicament modernista, doncs molts d'ells es van ubicar en llocs que eren camps de conreu, hortes, per tant, hem d'imaginar un Sabadell doncs, que realment no té res a veure molt d'ara, no?
Clar, també doncs, no és només la Torre de l'Aigua allò que es veu, sinó que sota el subsol hi ha un pou, no?, que connecta amb el riu. De tot això també parlareu, de com és l'interior, el subsol...
Bé, realment aquest tema es va tocar en la primera conferència que es va fer a la companyia d'aigües, on un enginyer de caça doncs, realment va fer una explicació molt clara de les necessitats, de les qüestions tècniques. En realitat, una conferència d'una hora d'on per poder-la especificar molt bé amb el que un vol tocar i nosaltres el que hem centrat el nostre treball és precisament amb aquesta recerca i aquesta documentació que portarem que ens sembla que obre prou llums el fet doncs, de poder reflexionar sobre aquesta autoria i creiem doncs, que situar-la en el lloc on realment si no hi hagués hagut la mort de l'arquitecte jove, si no hi hagués hagut doncs, una família que per la seva discreció doncs, mai va voler-se posar medalles de res, si no hi hagués hagut una guerra que evoca l'oblit, que evoca doncs, tota la distorsió doncs, tant social com també cultural d'un país, doncs si no hi hagués hagut tot això suposo que quan va arribar la transició i es van tornar a enfocar d'una manera col·lectiva i social doncs, el que és la revisió del patrimoni, doncs no ens haguéssim poder, entre cometes, perdut amb el que és la signatura del planell, sinó que poder haguéssim tingut la memòria fresca de com venia el que era les diferents tasques que es van realitzant allà, no? I en aquest sentit també hi ha portarem demà una revista que se'n diu la Revista d'Arquitectos Municipales d'Espanya, Josep Renom era l'arquitecte municipal de Sabadell, on un arquitecte proper, com era Melcior Vinyals, que era l'arquitecte municipal de Terrassa, escriu no una necrològica, sinó més que una necrològica, és un article on realment deixa clar com a únic autor de la Torre de l'Aigua. Quan diem autor de la Torre de l'Aigua, la Torre de l'Aigua té molts autors, d'enginyers, d'arquitectes tècnics, per tant, però el que veiem, que és el que podem dir, això és de tant, això ho diem amb obra de Gaudí, ho diem amb obra de Puig i Cadafalch, etc. Doncs, quan diem això, és a dir, el que veiem exteriorment, que és el que porta la signatura, diríem, doncs queda clar que l'autoria, doncs, i així en aquesta necrològica ho posava, doncs, que l'únic autor de la Torre de l'Aigua era Josep Renom.
Doncs des d'aquí reivindiquem aquesta autoria i també per tota la gent que vulgui, doncs recordem que avui doncs es farà aquesta xerrada, doncs demà es farà aquesta xerrada on es podrà escoltar doncs a partir de 6:45 a la seu del Gremi de Fabricants, situat, recordem, al carrer Sant Quirze, doncs el Jaume Serra, aquest historiador local responsable de que es torni a parlar de la Torre de l'Aigua com l'edifici que és, amb un caràcter 100% sabadellenc. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.